saludem en Xavier Miret. Xavier, molt bon dia.
Bon dia a tothom.
Saludem Miquel Forns. Miquel, molt bon dia.
Bon dia.
Amb en Roland Sierra.
Bon dia.
És l'ordre invertit en aquest cas. Primer escrit en Roland i després en Miquel. L'Antoni Sell, Antoni, bon dia.
Bon dia i bona hora.
I amb en Miquel Marçal.
Miquel, molt bon dia.
Sense que... Bé, que cadascú pugui parlar com vulgui. La idea inicial d'aquest llibre, us la va proposar el Retiro a tots plegats, a algú de vosaltres en primer lloc i després es va anar passant la veu. Com va anar això?
Jo, reconeixent doncs, el mèrit de l'entitat al Retiro, penso que val la pena fer una esmena especial amb en Valentí Mongai, sí, que és el que va anar burxant a tothom.
El que us va començar...
Sí,
jo
penso que val la pena dir-ho, sí, perquè sí, per dir-ho així no surti a la portada. Bueno, sí que hi ha un esment doncs, a dintre el llibre, però doncs, sense que surti en titulars, és el que va sí, buscar sí, uns i altres
inicial,
i es va comprometre és, tots plegats sí, públicament.
Exacte.
I aquesta proposta inicial què era? Fer una història?
No, exactament.
Què era?
Que... Bueno, tampoc recordo les seves paraules exactes, però es volia fer un llibre sobre el carnaval.
Sí, d'acord.
Sense definir...
El primer contacte era això, no estava definit ben bé.
Sí, no se sabia si seria seguint un ordre cronològic o si seria seguint un ordre temàtic, no sé, diguéssim, les músiques, les disfresses, les comparses, els actes, no... No hi havia massa, o sigui, hi havia la voluntat de fer-ho, però ben bé, doncs, com seria, ho vam anar pensant una mica entre tots cinc, i en Valentí i també la gent del Retiro. No?
Quant de temps fa d'això?
Dos anys i,
sí,
i una mica més, eh? Sí.
Jo em sembla que sóc l'últim que s'hi va incorporar, i jo les primeres notícies de les intencions del Retiro van ser cap al mes de maig de l'any 99. Sí. A mi, en el meu cas, i ho explicaré perquè és anecdòtic i és divertit, a mi em va venir a buscar l'Helena Ferrer i em va dir que al Retiro havien tingut una reunió. Jo vaig començar a pensar que igual si el Retiro parlava de mi podia ser ja proper al meu final. Havien tingut una reunió, que estàvem parlant de fer un llibre de carnaval i que havien arribat a la conclusió que aquest llibre de carnaval havia de ser un llibre del carnaval de tots Sitges, no només del carnaval del Retiro, i això a mi m'agradaria assenyalar-ho perquè crec que honra l'entitat, perquè diguem, aquell llibre, el Retiro vol fer un llibre de carnaval per commemorar que fa 25 anys seguits que surt que surten les rues o les carrosses al carrer. Sí. Hauria pogut limitar a parlar d'ell única i exclusivament, i no, prefereixen fer un llibre molt més obert, molt més general. I com que ho volen fer molt més obert, molt més general, a mi em diu, hem decidit que en aquest llibre ha de ser del Carnaval de Sitges, que s'ha de parlar també d'una part del Carnaval de Sitges, que és el Carnaval gay, i aquí una cosa molt sorprenent, que jo crec que un dia s'haurà de preguntar al Retiro, i jo els he preguntat i encara no m'han respost, i hem decidit que si s'ha de parlar del Carnaval gay, l'únic que ho pot escriure ets tu. I vaig dir, ah...
Molt bé.
I, bueno, a veure, vaig dir, per què? I vaig dir, no us pensareu que no, no ens pensem res, però hem decidit això. Ah, vale. Bueno, són d'aquelles coses, és un dogma, deu ser un dogma de fer retirista. I jo crec que va ser cap a un mes després, una cosa així, ens vam trobar tots al Retiro, i vam començar a parlar, patatim, patatam i patatum, i jo vaig cometre un error de bulto, que és que s'havia repartit. Ja, en aquell moment era que la cosa es feia cronològica, el Xavier Miret es quedava la patata que venta de buscar els orígens del carnaval fins a l'any 1900, entre en Roland i en Miquel Forns s'havien repartit el carnaval fins a arribar a la Guerra Civil, amb en Miquel Marçal li havien encomat el difícil paper de fer el carnaval contemporani, per dir-ho així.
Parèntesi, aquí en aquesta partició hi veu coincidir tots, va ser, diguem-ne,
sí, no,
consensuada
aquesta partició, perquè vull explicar només una cosa, aquesta partició em sembla que va ser bastant consensuada, vull dir, tothom més o menys, excepte en l'últim capítol, en l'última part que ara diré. I jo era responsable de fer el text que parlés del carnaval gay. I se'm va ocórrer fer una pregunta d'aquelles que no s'han de fer mai. I, escolteu, ens hem oblidat del carnaval durant el franquisme. I els senyors del Retiro, i la senyora del Retiro, en aquell cas eren el president, el Lluís Cortiada, el president de la Comissió de Carnaval, l'Abdon Vidal, i l'Helena Ferrer, em va mirar i va dir, ah, doncs molt bé, ens n'hem oblidat, tu te n'has recordat, tu ho faràs.
Adjudicat.
O sigui que jo em sembla que sóc l'únic que no va escollir un dels capítols.
Seguim en aquest inici. Tots vosaltres heu escrit sobre temes de Sitges, temes d'història, personatges, en definitiva. Sobre el Carnaval, algú repetia, és un tema nou per la majoria?
Per mi, sí.
Sí?
Sí,
sí. Sí, sí. Jo havia escrit una vegada sobre un parell de notícies soltes que havien aparegut sobre el Carnaval del segle XVIII a Sitges, però un article aparegut a l'Eco fa uns quants anys.
Us ho preguntava per si d'entrada, deixant de banda...
Però tu, Roland, sí, havies escrit...
Era literatura,
Home, ja...
Era literatura.
No, però vull dir que sí que havies escrit sobre el Carnaval.
Això, aquell article d'aquell 28 de desembre, no?
Era literatura, no, l'article aquell sobre que el Giacomo Casanova havia vingut, al segle XVIII.
Jo pregunto per si d'entrada és un tema que us motivava, a part de l'encàrrec i del fet de que pogués ser més o menys llaminer l'encàrrec, si us motivava.
Jo havia escrit i bastant sobre Carnaval, però des de la vessant periodística. Des de l'any 87 jo he vingut fent articles en diversos mitjans de comunicació sobre el Carnaval de Sitges, però temes molt genèrics. A mi personalment, posar-me a estudiar la història del Carnaval de Sitges era una qüestió que no em motivava i segurament no m'hi hagués posat mai. Evidentment no hi tenia res en contra, però dius, escolta, vols estudiar algun tema de Sitges i tal, abans en hagués escollit 10.000 altres.
Xavier?
Sí, no, volia comentar que el tema del Carnaval potser és un dels grans temes, penso jo, de referents a Sitges, que pràcticament no se n'havia escrit mai res. Vull dir, perquè jo a l'arxiu veig que cada any anava passant gent, vull fer un treball sobre el Carnaval de Sitges. Començaven i no acabaven. Molt sovint eren gent de fora, o gent que se n'adonaven que no era un tema gaire simple, sinó que era doncs, molt complex, tant per l'espai de temps, les fonts que s'havien d'utilitzar, i que potser una sola persona, si no és en molts anys, potser no hagués pogut portar a terme. I recordo que alguna vegada havíem parlat amb en Valentí Montgall de que era curiós aquest tema, que no sortia cap treball, i que sempre s'hi anaven estavellant una persona, l'altra. I potser per això Valentí Montgall, pel seu compte, va ser que va anar a Burxant, va veure l'ocasió amb l'entitat del Retiro, coneixia per una raó o per altra tots els que estem aquí, i mira, que ja estem tots a la mateixa barca.
En aquest cas et motivava especialment?
A mi no, a mi si m'ho va dir en Valentí Montgall devia ser perquè havia fet aquest article sobre les notícies del segle XVIII, el que sí que un cop les vaig trobar vaig creure que eren d'interès, perquè una celebració de festa, que evidentment és important dintre el calendari doncs, festiu de Sitges, doncs trobar uns precedents de 200 anys enrere o més, penso que és una cosa que té un interès públic.
Ho pregunto perquè després anirem a això. Suposo que és interessant abordar aquest treball sense, des del punt de vista històric, sense massa passió, com a mínim sense massa identificació, i segurament aquesta és una de les virtuts també del llibre al llarg de la seva lectura. Miquel, en el teu cas, l'encàrrec motivava especialment el fet del Carnaval?
Jo una mica és com el que ha dit en Toni, no? Jo 2 anys enrere no hagués dit mai que hagués fet algun capítol o hagués tractat una part del tema d'això d'una mica doncs, aquesta aproximació històrica que hem fet del Carnaval, no? Però recordo que en Valentí, quan m'ho va demanar, em va dir que especialment volia que tractés el tema de la República, perquè sabia que a mi m'entusiasmava. Jo em vaig quedar una mica parat perquè vaig dir que bé, que potser no era ben bé així, però que quan havia fet el treball de la Festa Major, que m'havia entusiasmat molt el capítol dedicat a la República, perquè doncs bé, va ser molt, molt específic, amb unes coses molt determinades, fruit d'aquella època, no? D'aquell moment històric. Però d'aquí a que ho pogués repetir per Carnaval, doncs clar, em vaig quedar una mica parat. Però la veritat és que després ha sigut molt interessant i si bé al principi feia una mica de cosa, perquè clar, com que ha dit en Xavi, no estava estudiat, feia una mica de cosa ser els primers, però després ha sigut molt motivador.
Roland?
No, Carnaval precisament no és mai estat de les coses que més mai ha agradat. I a veure, em sembla que el grau d'agradar més o menys el Carnaval es nota en el cas de quan un lector agafa el llibre i veurà els graus d'implicació, no em refereixo doncs, de la persona des de que li agrada la festa, la persona que precisament perquè no li agrada porta l'aigua al seu molí. Jo estaria en aquest segon paquet, no? De la persona que porta l'aigua al seu molí. I a més va tocar el període que primer era més llarg i aleshores li vaig endossar uns anys amb en Miquel, perquè jo havia de fer de l'1 al 31.
Sí.
O sigui, jo només feia... En Miquel només feia la Segona República. Sí. I jo vaig dir, bueno, tampoc... això està desequilibrat, i vaig dir amb el Valentí.
Em van colomar la dictadura de Primo de Rivera.
A veure, aquest xicot, que vull dir tan republicà, almenys que faci alguna dictadura, no?
Que acabi, no?
Menys i monarquia, eh?
Menys una mica de monarquia. I aleshores penso que està molt bé, perquè en el fons moltes de les coses que s'inicien al període que jo toco culminen en el període d'ell, però de fet és un sol paquet. Sí. La prova és que hi ha una introducció de com era l'economia, la societat sitgetana, que abasta tot el primer terç i serveix, vull dir, està el meu capítol, però naturalment serveix pel meu i pel seu capítol. I en aquest sentit, doncs, a mi em va agradar perquè era... que havia estudiat per altres bandes, era una mica reflexar-ho en l'aspecte del carnaval, no? Que la màxima rivalitat, la màxima lluita política que es traduïa en eleccions, i per una altra banda en carnaval, no? Com era allò, comparsa?
Ajuntament i comparsa.
Ajuntament i comparsa. És
l'eslògan de...
És el lema d'aquells anys que cobreixen, doncs, això, des del 1901 fins, podríem dir, la guerra.
Ara seria bastant més difícil, fer ajuntament, sí, i comparsa.
Sí, entre altres coses, perquè no hi ha comparsa.
menys mal que hi ha ajuntament.
Estem en els inicis de la gestació del llibre. Miquel Marçal, com t'ho vas prendre?
A mi també em va engrescar més la idea de fer llibre que no pas el tema. Jo del carnaval sóc un simple espectador, no hi participo activament, i doncs la idea sí que em va cridar més l'atenció. I el període també el vaig triar jo mateix. Després em vaig adonar de on m'havia ficat.
Tots vam estar molt contents, no? Aquest període no l'hem de fer.
El que passa és que del tema que he treballat més, que potser és la festa major, doncs la segona meitat de la dècada dels 70, doncs tant la festa major com el carnaval fan un canvi important. Llavors, bé, doncs em va cridar l'atenció això i vaig pensar que ja que el tema de la festa major ja l'havia vist amb una mica de profunditat, doncs estava bé que ho pogués fer amb el carnaval.
Creieu que aquest, no sé si dir distanciament o aquesta no motivació excessiva d'entrada, ha estat bona pel resultat final del llibre?
Permeta'm una... A veure... No, jo crec que no...
Que podem, ningú entengui no
podem dir,
no
podem dir,
eh?
No podem dir no, i no podem dir no motivació. Aquí hem parlat... Tu t'havia interessat mai la qüestió del carnaval com a objecte d'estudi? No. Ara, jo, i ara parlo per mi, un cop t'hi poses, sí, resulta que no hi ha cosa més interessant i que comences a pensar, escolta, mira que ets burro, que no te n'havies donat mai compte de la que arribava a donar de si el carnaval.
Sí. Això et sembla que...
Això et sembla que ja ho deixem molt clar, que des del punt de vista d'investigadors i d'instituts, això ho heu anat...
Sí, la primera...
Em refereixo si això és bo també, aquest diguem-ne, no viure el carnaval tan intensament des de dins, des del punt de vista
indubtablement, de... Indubtablement sí.
Descriure
indubtable,
això és tan bo.
Indubtablement sí.
Sí, perquè no estàs mediatitzat, doncs, per una sèrie de factors, no? Perquè, vull dir, a més, si el Miquel fos un... I ho dic perquè és el període que, vull dir, que la gent ha viscut, no? El Miquel Marçal, mm-hmm, és el que poden recordar, malgrat que hi ha persones, doncs, que han viscut el període del Toni i el d'en Miquel, inclús el del Xavier i el meu, ja no queda...
Queden pocs.
O era algú que era algun nen, en el cas meu, però, vull dir... poca gent.
No, del segle XV no queda ningú.
Del segle XV no queda ningú.
Que sapiguem.
Que sapiguem. I aleshores, home, jo penso que a veure, la motivació és en quant a que la festa agradi o no agradi, però com deia el Toni, és això, no? A l'hora que t'hi poses, vull dir, et pot semblar que serà més feixuc o menys, i curiosament em sembla que a tots ens ha sorprès de que un cop ens hi hem posat a dir, això, com dona, no? El carnaval de l'enfoquis més per la banda més historiogràfica, per la banda més anecdòtica, per la banda que sigui, però a dir, tots li hem tret el màxim suc al període que ens ha tocat.
A part, vull dir, ha resultat interessant per tot això que diuen Robin, però jo recordo una de les reunions primeres que vam fer a l'arxiu, el dia que ens vam repartir una mica els trossos i això i allò, i on te podíem mirar, què podíem consultar, quines fonts hi havia, això i allò. Aquell dia va ser una reunió una mica seriosa, no? Perquè veiem tota la feina que ens venia a sobre i una mica la rapidesa que també ens apretàvem per darrere perquè, per sí. tenir-ho fet aviat. Però la següent reunió aquesta, bé, ja, a part de tota la feina i tot el treball que vam fer, que sempre ha sigut intens, ens ho hem passat molt bé.
No, un dels grans avantatges, un dels grans avantatges d'aquest llibre és que els cinc que l'hem fet, que a més són gent de procedència molt diversa i alguns, almenys parlo per mi, pràcticament havíem tingut molt poc contacte, ens ho hem passat molt divertit. Sí. I jo estic convençut que això d'alguna manera o altra surt al llibre.
Sí. Sí.
I això s'ha de reconèixer que el retiro. Hi ha coses que les sap fer, altres segurament no les sabrà fer, però aquí ha sabut mantenir, ha sabut, jo crec que el retiro s'ha de reconèixer una cosa, que és que ha sabut ajuntar gent molt heterogènia i acomboiar-los perquè creïn un equip. I sense donar-nos en compte nosaltres mateixos, una mica hem acabat creant un equip,
mantenir aquest caliu durant tot el... Tot
i
el
ens hem divertit, la veritat és que...
Jo diria una
ens
metàfora.
Hem divertit.
Una metàfora.
Ens hem divertit molt.
Metàfora.
Ha sabut alimentar aquest equip.
això és una metàfora. perquè és, no, és una metàfora perquè es menja cada dia.
però...
Ha sabut sí, alimentar-se
sí. molt. Hem parlat d'aquesta part inicial, però esclar, deixant de banda aquestes reunions en grup que heu tingut, el treball, evidentment, ha estat personal i de cadascú.
De cel de monàstica, sí.
De cel de monàstica. Sí, sí. Bé, fonts històriques on anar a parar per escriure la part que li corresponia a cadascú d'aquesta llarga història del Caraval. I comencem per les, evidentment, per les més llunyanes en el temps, per en Xavier Miret. On es va buscar, Xavier?
Jo tenia la desgràcia que em tocava un període en què no podia refiar la memòria oral. Vull dir, no hi ha ningú dels que tingués, mira, haurien de tenir 130 anys perquè m'haguessin pogut explicar anècdotes. I val a dir que és una cosa que envejo amb tots vosaltres quatre, perquè les anècdotes que et poden explicar del Carnaval realment són divertides. Jo penso que la gent quan llegeixi el llibre doncs realment disfrutarà, perquè rius. Són coses senzilles, si es vol, però que fan riure. Jo no podia refiar d'aquestes memòries, d'aquestes vivències doncs, explicades verbalment, i clar, vaig haver d'anar, doncs mira, des de mirar, encara que sembli estrany, els pergamins de l'arxiu i diverses fonts molt, molt variades de les que hi ha a l'arxiu. La veritat és que no hi ha cap sèrie que digui Carnaval. Ha estat molt bonic, però no va per aquí. I llavors sempre eren coses trobades per casualitat, amb un fons particular. Per exemple, la senyora Feliciana Ferret havia donat tot un munt de documentació de la seva família, doncs una carta que explicava d'una sèrie d'incidents. Els Amell, que també havien deixat a l'arxiu una correspondència d'un americano, doncs alguna cosa s'hi deixava caure. I això, doncs hi ha algun escrit notarial, alguna ordre vinguda des de Madrid o des del Correu de la Vilafranca, en fi, algun llibre d'actes, miques de coses que s'anaven trobant. I després, doncs, hi ha més cap aquí, quan hi ha la revista Sugurense a partir de 1877 o de Sitges des de 1886, ja comencem a trobar la font del periòdic, no? Que, evidentment, aporta moltes dades, a vegades una mica sesgades, no? Perquè sempre hi ha hagut això, els dos bàndols aquí a Sitges, i llavors si només un bàndol té el periòdic no pots contrastar l'altra manera de veure les coses, no?
Marquem només una data, o com a mínim un període, la d'aquest document inicial que serveix de punt de partida.
N'hi ha dos, mira, com a primer esment del mot Carnestoltes hi ha un pergamí de l'arxiu que hi ha aquí la datat, doncs, a la segona meitat del segle XV. O sigui, fa 500 anys. I per altra banda, el primer esment ja cert, segur, d'un ball de Carnaval és concretament 1586, si no m'equivoco. És a dir, que també són 325 anys, posem, d'història del Carnaval segura, documentada.
Seguim endavant en el temps, i ara amb ordre. En Roland Serra li ha tocat el període, sí, diguem-ne, més de convulsió política, per dir-ho així,
sí,
o de convulsió político-social, per sí, dir-ho d'alguna manera. Fonts històriques, per anar a raure...
Bàsicament, a veure, Tota la mancança aquesta que es queixava, que esmentava el Xavier, de que només hi havia una font, justament el 1901 neix el gran rival de l'Eco, que és Baluard de Sitges, i que es prolonga, doncs això, fins a la dictadura del Primo de Rivera. Després és substituït per altres diaris, que ja els hi toca al període d'en Miquel, però sobretot l'època més llarga i de manera ininterrompuda el Baluard és aquesta, el 1901 al 1923, no? I l'Eco, doncs, que ja sortia des del 1886. Aleshores, és molt bo veure com en aquests anys Prado i Retiro estableixen la seva, podríem dir, els tics carnavalescos que en certa manera s'han prolongat fins avui, que després hi ha hagut alts i baixos, no? Però aquestes discussions acalorades que alguna vegada hem sentit precisament en aquesta mateixa casa, doncs són hereves d'aquelles primeres discussions de principis de segle. I aleshores anava molt barrejat, ara no, però aleshores anava més barrejat amb tot el tema polític. Aleshores, el que sobretot he fet és veure quines són les relacions entre política i carnaval, no? Una mica de quan el carnaval era política i la política era carnaval.
Era un carnaval molt incisiu, molt sí, veure, satíric, molt...
No, Prado feia més ús de la sàtira, però va ser uns anys concrets, tampoc va ser al llarg de tot el període. Però diguem que Baluard va donar molta més llenya, per dir-ho d'aquesta manera, que l'Eco. L'Eco anava en el sentit de recolzar el Retiro, anar fent, i una mica de dir, bueno, si ens critiquen, escolta, ja es cansaran, no? I el temps ha demostrat, doncs, que bueno, esclar, els altres van cansar perquè van deixar de sortir quan va arribar la guerra, i l'any 42 el Baluard naturalment no va sortir.
En aquest període podem començar a trobar en el llibre les primeres anècdotes, les primeres, diguem-ne, frases o situacions que fan viure aquest carnaval. En el període de Miquel Forns també n'hi ha unes, dic, aquelles anècdotes que no només vesteixen, sinó que d'alguna forma poden explicar una situació que es vivia a la vila, no?
Jo ho he tractat principalment a partir de l'anecdotari, perquè jo sóc el primer que em trobo amb font oral, no? amb memòria, gent que se'n recorda, perquè encara hi ha gent viva d'aquell període que no eren nens,
no,
com el període d'en Robin, sinó que ja eren joves, i alguns ficats dintre del Prado i del Retiro, i per tant se'n recorden una mica dels intríngulis del carnaval, no? Jo principalment també he buidat l'Eco, els substituts del Baluard, perquè de la dictadura d'en Primo de Rivera, doncs queda suspès, no? Que és la, si no recordo malament, la Punta i la Gaseta de Sitges. Doncs bueno, estan buidats aquests periòdics per una mica veure, doncs, de quina manera ho tractaven, i sobretot tota la part d'anecdotari és font oral. Hi ha, si jo recullo, bastantes anècdotes. A part, així com en Rowan, doncs, per la seva formació, no, ha pogut tractar més la vessant històrica i això, doncs jo, pels coneixements que tinc, doncs m'he basat més a l'anecdotari per no pixar fora de test.
Tant en Rowan com també en Miquel, vosaltres viviu una certa efervescència de les societats, dels sí, compasses
sí,
al carrer,
sí, 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 sí.
De tota aquesta lluita ja per veure qui treu el carnaval més...
Podríem dir que és l'època de, no?, la matança del gall.
Sí, 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 generalitza, exacte, no? Exacte.
Vull dir, la primera va ser l'any 17, sí, 17, i després, doncs, n'hi ha hagut... La més forta podríem dir que va ser aquesta, i després n'hi va haver altres, no? A vegades eren simulades o metafòriques, no?
Exacte,
eren reals.
Sí, sí. Però... I tant podia ser una matança d'una bèstia, d'un gall,
sí, sí.
Per
com
tal de vexar totalment, sí, el Prado, sí, sí. Com treure una carrossa en plena rua de carnaval del Retiro, una carrossa del Retiro que fos una cuina, doncs, bueno, tot de galls penjats allà amb aquells ganxos, i mira, anar cuinant, anar cuinant
això,
gall.
Amb això de la cuina s'ha dit afició, eh?
Sí, el Retiro té una gran afició per la cuina. Sí, sí. És bo, això és bo, això és molt bo.
Culinari gastronòmic. Seguim endavant, ve la Guerra Civil i Antoni Xilla li ha tocat aquest període.
A mi m'ha tocat administrar la misèria. Els únics galls que es mataven realment eren per menjar-se'ls en aquella època, i si els podien matar. Jo m'he trobat amb la dificultat que, primera, que és una època molt pobra, per tant, hi ha molt poc paper ja d'entrada, però segona, que el carnaval és un tema prohibit. Per tant, és una qüestió... És que el carnaval passa a ser il·legal. No se'n parla. hi ha molt poca documentació, i aquí es veu una evolució. Llavors, jo per una banda he tingut la font oral, jo en tinc molta. Una font oral amb el problema afegit a vegades de la desmemòria, perquè la més antiga, o sigui, de la gent més gran, hi ha el tall de la guerra va ser un tall traumàtic, evidentment, amb tot, no? I llavors hi ha coses que es confonen, i la represa va ser realment molt difícil. O sigui, trobes amb situacions, trobes amb anècdotes molt divertides, perquè la gent té ganes de divertir-se, intenta fer coses, però després et trobes amb coses molt pobres, i també et trobes en què t'intenten fer passar bou per bèstia grossa, perquè, i no perquè ningú et menteixi, sinó perquè realment tenir un llum de ganxo i ara molt, no? Per tant, jo m'he hagut de basar una mica, fer-me com tots, no? Però com he pogut, que hi ha hagut la memòria oral, anar llegint entre línies l'Eco de Sitges, llegir entre línies les actes del Prado i del Retiro, que no hi són totes, i més endavant, llavors més endavant la cosa ja és més rica, perquè comencen a haver-hi programes, perquè comencen a haver-hi allò de les festes d'invierno, que és un carnaval oficial on s'hi cola l'altre. El que passa que això, en el cas de l'Eco de Sitges, és molt curiós. L'Eco no deixa parlar mai de carnaval amb subterfugis, i que és molt curiós, amb el senyor Pepito de l'Eco, o sigui, el senyor Josep Subeitasis, era un enamorat del carnaval. Llavors, per allà on te fos, li col·locava.
Que va començar a la meva època, per exemple. Es va fer gran a la seva època, sí, i va tocar viure.
Llavors, el director de l'Eco, el senyor, conegut per tots, el senyor Pepito de l'Eco, es va morir, si no recordo malament, l'any 58. I el seu fill, que és l'actual director de l'Eco, el carnaval no és la seva devoció. Li agraden, per exemple, molt més les caramelles. Amb la qual, com que el carnaval estava prohibit i ell no hi tenia la devoció, en la font concreta del diari local hi ha una mimba espectacular. El que passa que després la tens compensada, perquè comencen a aparèixer programes, perquè hi ha una sèrie de noves incorporacions. També les actes, clar, jo el meu període arriba fins a l'any 75, no? Llavors també hi ha les actes municipals, i en el cas del carnaval gay, aquest ha estat més complicat. Hi ha hagut, a veure, pels orígens del carnaval gay, evidentment és tot oral, únic i exclusivament oral, i jo...
Hi ha molta memòria en això?
N'hi ha molta. I el problema és que a vegades, malgrat haver-hi memòria, no hi ha ganes d'explicar-la, perquè hi ha qui se sent maltractat. Cada qual opinarà com vulgui, però a vegades se sent maltractat. Ara memòria n'hi ha moltíssima, n'hi ha moltíssima, i l'anecdotari podria arribar, vamos, podríem omplir molts llibres de carnaval, d'aquest i de qualsevol, però capítol. Després, doncs també, pues, hi ha les fonts de la premsa barcelonina, perquè realment, és com tot, la primera notícia escrita sobre que parla de carnaval, de presència de gais al carnaval de Sitges, és per motiu d'un escàndol, per motiu d'unes detencions, i llavors això surt a la premsa. En quant jo això del carnaval gay, també aquí és el capítol més curt, perquè no, la veritat és que és una història difícil de fer, i no s'ha fet tant la història del carnaval gay, sinó com la història de la relació entre el carnaval gay i Sitges, i la història d'una evolució d'una,
si no recordo malament, ho titula Antoni Cell com història d'un desamor.
Sí, perquè jo penso que en la represa del carnaval de Sitges el col·lectiu gai va tenir un paper importantíssim, i quan dic un paper importantíssim vull dir que van servir una mica d'exemple i de model i d'inspiració, que era una cosa unitària. O sigui, hi havia, bueno, no, o sigui, com que no hi havia un carnaval de Sitges, perquè no existia un carnaval oficial, hi havia un carnaval de Sitges, no sé si m'explico, tot era un, no? Us feien coses al Prado, us feien coses al Retiro, després es van fer coses amb els altres, això no, tampoc. A vegades s'ha tendit a oblidar i s'ha tendit a dir que tot és Prado i es Retiro. Als anys 70 hi va haver moltes altres coses que no eren ni Prado ni Retiro, que també eren carnaval, i no parlo només dels gais. Jo vull recordar iniciatives com la de la discoteca Galaxy, que doncs es van llançar a fer xatonades i realment va ser quan el carnaval va començar a sortir més al carrer, perquè els locals no eren tan grans, no es tractava només de tancar-se dintre un local, sinó que també es tractava de sortir. Hi havia una unitat aquí on s'hi barrejava tot, i després hi va haver un procés d'evolució, una oficialització del carnaval, i per tant hi va haver separacions, hi va haver tensions, etc, etc, que ja s'expliquen en el llibre.
A Miquel Marçal, com hem comentat, li han tocat aquests 25 darrers anys del carnaval que amb tot també tenen períodes d'inflexió o períodes de canvi. Diríem que hi ha uns 5 anys inicials, fins a inicis dels anys 80, en què les coses es tornen a posar d'una altra manera. Diguem que a mitjans dels 70 la gent de les mateixes entitats ho diu, les entitats no estaven precisament en el seu millor moment, i encetem aquest període el 75.
No, el 76.
El 76,
sí.
Immediatament després de la mort de Franco.
El primer carnaval després de la mort
de Franco.
Llavors coincideix que l'any 76 doncs hi ha tres comparses que es troben als Jardins del Retiro disposades a sortir al carrer per carnaval. Llavors doncs l'entitat valora la idea, ho tira endavant, i a partir d'aquí doncs ja diguem que comença el conegut Carnaval de la Democràcia, que ja ha quedat el nom aquest, i doncs jo l'he respectat i l'he anat mantenint.
De tot això, evidentment, hi ha memòria.
Efectivament. O sigui, jo amb el meu capítol el que m'he trobat és sobreinformació. O sigui, he hagut de triar molt el gra de la palla, perquè o sigui, a partir de cap als anys 80... les entitats doncs l'ECO també ja el comencen a utilitzar per fer exaltació dels seus propis carnavals. Llavors clar, tens per una banda doncs la informació oficial, la informació de les entitats, tens els programes de carnaval. Llavors les fonts orals a mi m'han anat molt bé, sobretot els primers anys, entre el 76 i el 81-82, que era doncs quan va començar tot una mica. Primer va ser el Retiro, el Prado s'hi va apuntar un any després.
Coincideixen les fonts orals, encara que estem parlant de 25 anys.
Sí. O sigui, està claríssim que i ha acceptat que el Retiro va ser, diguéssim, l'entitat que va recuperar el carnaval al carrer. El Prado no ho va fer perquè el carnaval següent, o sigui, el Prado l'any 76 va fer un carnaval d'entitat, i l'any següent va començar a sortir al carrer, però estava immers en actes de centenari, i la Junta també havia entrat un mes abans de carnaval, llavors no estaven per aquesta festa. Llavors, vull dir, ho van deixar pel següent, per l'any 78.
I a inicis dels 80 què passa?
Llavors, a inicis dels 80, o sigui, tímidament es comença a veure, sobretot des de, doncs, primerament des del foment del turisme, que el carnaval comença a ser una festa important. Llavors hi ha una tímida primera intervenció municipal, fins que amb l'aparició del patronat de festes ja el carnaval ja es considera com a festa, ja es parla com a segona festa important, que és una festa d'interès, que cal potenciar, ja comença a haver-hi un pressupost, unes subvencions. Llavors ja les dues entitats que eren, primer el Retiro i posteriorment el Prado, van tirar de la festa directament, ho han continuat fent, però ja amb la col·laboració municipal.
El carnaval actual és hereu d'aquests inicis dels 80?
Sí i no. Ha anat evolucionant. Una de les coses que sí que s'han comentat molt és que el carnaval ha evolucionat lliurement. No hi havia un model anterior. Algunes coses sí que estaven inspirades amb els carnavals.
Quan diem model anterior volem dir, i ara si equivoqui, participar un model tradicional,
sí,
de carnaval,
sí, la festa anava evolucionant en funció.
Existeix un model tradicional de carnaval sitgetà?
No. La guerra si em permeteu, la guerra ho trenca tot. Després de la guerra es comencen a fer coses, però amb una penúria, amb una misèria, que l'únic que hi ha és il·lusió, però no es pot reproduir res del que havia passat. Primerament, desapareix el carrer. O sigui, l'any 40, hi ha uns quants sonats, gent jove, i que a més estaven en el bàndol dels vencedors, que per tant no havien de tenir por, que munten un carnaval, una rua, surten pel carrer i se'n van al Prado. Ara, no, allò no es va tornar a produir mai més. El carnaval queda molt tancat dintre de les entitats i les entitats han de tornar a reorganitzar. Què vol dir això? Que quan el carnaval torna a sortir al carrer no hi ha precedents immediats de model de carnaval de carrer i tot això, hi pot haver-hi records, hi pot haver, però tot això s'ha de reinventar de nou. Sí que hi ha xatonades de Dijous Gras i xatonades de Dimecres de Cendra, i no ens pensem que tantes, que van apareixent i van desapareixent, però més o menys, encara que sigui allò d'una forma meandròsica, però es va conservant. Ara, el carnaval al carrer queda absolutament eliminat.
S'ho pregunto per allò del model.
Jo crec que
és una de les paraules més pròpies d'aquests darrers anys, del jo... model i del model. I sí que, posant-se en la història...
No ens podem aventurar si no hi hagués hagut la guerra, que hagués passat, si tindríem un model o no. Però el que està clar és el que diu en Toni. I jo crec que en el final del període d'en Xavier, és a dir, finals del 19, principis del 20 fins a la guerra, hi ha un model més o menys igual, més o menys igual, les comparses, això, els arribos intermitents, si voleu.
A veure,
però...
matisos...
No, sí que és veritat que amb canvis, però hi pot haver doncs un
més
carnaval,
o menys.
Però
el... no potser una pauta tant
però
amb un model exacte.
Sí.
Però, a veure...
és el d'ara el que és més diferenciat.
Sí,
però
vull dir que hi ha una mínima pauta.
Que en el fons el d'ara és el carnaval més, diguem-ne, més de personalitat sitgetana, diferenciat de la resta de poblacions.
Jo penso que no hi ha hagut mai un model, ni ara ni abans.
És que ha anat canviant sempre. Hi ha hagut dos talls molt grans, i una era la guerra i l'altra
la conversa.
Jo amb això discrepo. Jo penso que sí que hi ha hagut un model mínim. Pensem, a veure, clar, aquí quan comparem un model tradicional, tothom ens ve al cap la Festa Major. I llavors, la Festa Major
també
pot tenir...
molt, eh?
Té, però té una pauta mínima que també és similar a altres poblacions, si més no del Penedès.
Miquel, si hi ha hagut un model, ha durat molts anys, aquest model?
Clar, que, quan parlem de model, què vol dir? Que ha de durar uns determinats anys?
Bé, jo... perquè abans en Roland també comentava que aquesta és una història molt de pujades i baixades,
sí, això
però
sí,
molt abans de la guerra.
Veure, jo penso que no hi ha un model precisament perquè tot descansa damunt de dues entitats. No descansa davant d'en Jaimito, un Juanito, un Pepito, que cada any surten i repeteixen més o menys uns cànons.
Aquí hi ha una cosa que potser no hi ha...
I les entitats estan sotmeses als dirigents en cada moment. I com és que el Prado, durant el meu període, hi ha anys que s'enfaden tant que diu, doncs ara no sortim al carrer. Si tanta model hi hagués, sortirien... contra viento i marea.
Bueno, però això era perquè fruit del moment que estava tot tan polititzat, tot tan personalitzat.
Aquí és on te vaig.
Però no hi havia una tradició que obligava.
Jo penso que no.
A veure, hi ha una cosa, jo volia apuntar-la aquí. És que no comparem la Festa Major. La Festa Major és una festa de Sitges. El Carnaval no és una festa de Sitges fins l'any 80 o fins als anys, l'any 70 i pico. El Carnaval, primera, com a festa en teoria subversiva i tal, no és una festa col·lectiva o no és una festa municipal, és una festa que Sitges viu perquè hi ha un Prado i un Retiro que l'organitzen i que a més la utilitzen com a creu d'una cara. La cara és la política, o sigui, el Prado i el Retiro viuen en funció de guanyar, de dominar, de conquerir l'Ajuntament de Sitges.
I
la creu és el Carnaval.
Però això, en una època determinada.
Sí, no.
L'anterior, això, una mínima pauta hi era.
Però, mira, és que canvis n'hi ha hagut molts, eh? Mira,
sí.
El carnaval de la gent del carrer que espontàniament sortia...
Sí.
I llavors, en un moment donat, això se'n va anar.
Sí.
Perquè és que realment és que Sitges va canviar, però va canviar ja el segle passat.
Sí, clar.
L'agricultura passa a segon terme, els boters passen potser millor vida.
Els americanos amb això hi tenen molt a veure, no, Xavier, també?
El fenomen dels americanos. I això va comportar que de ser un carnaval espontani de carrer, de cop hi ha primer un teatre vell, que és un local públic, per tothom, però ja no és de carrer, és ja tancat. i al cap de 4 dies ja es funda el Casino Primero, el Suburense, els precedents del Prado i el Retiro, que llavors ve quan ja sí que hi ha els dos bàndols, sí, que organitzen cadascun el seu local, les seves festes, i aquí ja hi ha un canvi, i molt gran, eh?
Hi ha un canvi, però no hi ha un canvi amb la pauta. Tothom el dijous gras feia una cosa, tothom feia uns balls en un o altre lloc, tothom es disfressava i tothom anava el dimecres, sí, de cendre, mira, a menjar la d'allò a la muntanya.
El carnaval començava per Nadal.
És aquesta la pauta.
I això em sembla que enrolen el seu període, encara ho ha trobat,
sí,
però bueno, ja molt esmortit ho has de trobar.
Sí, jo, puntual.
Perquè és cada cap...
No, però això arriba... Això arriba fins a la guerra, perquè després de la guerra és una de les poques coses que s'intenten recuperar i no ho poden recuperar. No ho poden recuperar, i llavors, però encara hi ha algun carnaval després de la guerra que l'endemà, el diumenge següent a Reis, organitzen un ball de carnaval, però el gran interès de les societats de després de la guerra és intentar empalmar. No ho aconsegueixen, però és intentar empalmar aquest Nadal amb les festes de Carnaval, sí, perquè són els balls, i és el que deixa dinerets.
Miquel, anaves a dir també
que el Carnaval que coneixem avui en dia només té, amb algunes variants, perquè han anat apareguent actes, altres han anat desapareixent, només té 20 anys. O sigui, el Carnaval que comença el dijous gras i acaba el dimecres de cendres, de l'any 80. Mm-hmm. Estem a l'any 2001. Sí. Només 20 anys. Sí. Durant aquests 20 anys hi ha hagut actes que han desaparegut. Sí. Molts han estat organitzats per entitats. Després hi ha hagut un programa oficial municipal amb l'arribo, l'enterro i les rues, que potser són els actes que ho aglutinen tot. La resta molts són de les entitats. Llavors 20 anys no sabem si... 20
anys,
suficient,
20 anys no és nada,
és
a dir,
aquest
llibre pot servir per veure com ha anat la cosa fins ara.
El divendres us podran preguntar si tornarà al Carnaval del Nom de Conoces o no.
Jo diria que el Carnaval de Sitges és un carnaval a la recerca d'un model constant i que no l'aconsegueix, que no arriba
a... I que potser no ho necessita,
i que potser no ho necessita, això d'altra banda. Però és que de fet, vull dir, això que deia, han desaparegut i han aparegut figures, han desaparegut i han aparegut actes, cada vegada potser en un intent de justificar per part de qui dona la subvenció i de les entitats que també en tenen necessitat de salvar farcint, com el pollastre, mestre xatonaires, no sé què, llits per una banda, no? I vinga, i cada vegada, i això passava també, per exemple, a l'època d'en Miquel i la meva, que és l'època, sí, època conjunta, sí. Aleshores, un bon any se'ls ocorria fer, doncs, el que ara en podríem dir un arribo o un enterro, però tampoc no era cada any.
Era intermitent.
Depèn si aquell grup de joves estava més motivat any o un altre.
Era molt generacional.
Era molt generacional.
Però jo, quan referia allò de la mínima pauta...
Que Sitges ha fet molt la festa a la mida de com ha viscut a cada moment.
No, a cada moment, i segons qui ho feia, qui ho pensava, quina entitat hi havia darrere. Però que una mínima pauta sigui començant per Nadal o Reis, però passant pel dijous gras i acabant el dimecres de cendre, sí, i ha sigut... La prova és que en conservem avui en dia, com aquí i a tot arreu, els noms propis d'aquests dies.
Sí, però vols dir que aquesta pauta, aquesta pauta no és general.
Sí,
no, sí, no és únic i exclusivament de Sitges. Sí, aquí, abans estàvem parlant d'una sèrie de canvis que són canvis que passen en el carnaval de tot arreu del món. És a dir, el carnaval fins al segle XVIII és una festa popular i xabacana. Sí. El segle XIX es converteix en un carnaval burgès, és a dir, les noves èlits econòmiques, les que en el nostre cas funden el Liceu, volen divertir-se, i en bona part gràcies al model que porten els americanos o els indianos, converteixen el carnaval en un acte de saló. Sí. I el carnaval, d'alguna manera, bueno, el carnaval es privatitza. És a dir, passa a tenir lloc primer en cases particulars,
sí, sí.
Això no ho oblidem, primer es fa als segons de les cases particulars, i després
els més restringits, els més d'elit.
Però és que és l'elit aquesta la que transforma la que aconsegueix, almenys, i ara aquí sí, però en el cas de Sitges és aquest model de carnaval burgès el que transforma el carnaval local amb la pauta històrica que coneixem, i es converteix en un carnaval de Saló i en un carnaval d'entitats. Sí, sí. Aquí sí que podríem dir que això es manté,
sí.
Fins a la, històricament, diguem, buscant documents, això es manté fins a, que, a la creació del patronat municipal de festes. A partir d'aquí, estructuralment, o sigui, com a model, comença, podem dir, comença un altre model. Ara, cap d'aquests models que diguem es pot sustentar en la tradició? O sigui, pot haver-hi model, com deia en Miquel, però que no hi ha tradició. Si entenem com a tradició una cosa que arranca en una data que no es pot precisar. Perquè l'altre, o sigui, hi ha hagut tanta evolució, hi ha hagut tanta evolució, sí, sí. Que és impossible. O sigui, la tradició necessita un suport ideològic, o sigui, que consensuadament s'admeti que allò és una tradició, perquè en el fons, per sort, quasi tot té data en aquesta vida i quasi tot se li pot trobar, però hi ha coses de consens i que es converteixen en tradicionals. Per exemple, el fet que la festa de Corpus tingui una data, que és, em sembla, el segle XIV, instituïda per l'Església, no vol dir que no sigui una festa tradicional. Ara, tothom convé en que allò s'ha convertit en una festa tradicional. En el cas de Carnaval, almenys que jo hagi pogut veure, no passa.
Ens queden només 5 minuts i a mi no em deixaria, no vull passar-me, dues parts del llibre que sí que han estat escrites en conjunt, que són el pròleg del llibre i un diccionari que hi ha al final d'aquesta obra, que tampoc em voldria deixar passar perquè els autors han volgut d'alguna forma doncs posar la definició d'alguns dels termes més propis del Carnaval, i evidentment el vessant gràfic del llibre, l'anar a buscar fotografies, imatges d'aquests períodes històrics. Què ha estat més complicat d'aquestes tres coses? Elaborar un diccionari, anar a cercar fotografies i imatges, o en el fons no ho
sens dubte, prou? Sens dubte, i m'agradaria que hi parlés amb Miquel,
perquè, el diccionari.
Sens dubte, el més complicat, mira, fer una introducció consensuada entre cinc que han sopat moltes vegades junts és fàcil. Buscar fotografies quan a Sitges hi ha molt bona gent molt predisposada i amb moltes ganes de col·laborar i amb molts oferiments, no deixa de ser fàcil, són hores. El del diccionari porta molta més feina.
Sí? L'ideòleg del diccionari?
Sí, no. Sí, sí. Discutiblement.
Amb això tampoc convindràs.
No. L'ideòleg i el Torquemada del diccionari.
El diccionari, quan, a veure, ens vam plantejar una cosa, la paraula comparsa. Si avui per diguem què és una comparsa i ho anem preguntant entre la gent, hi haurà moltes excepcions de la paraula comparsa. Llavors, bueno, la idea doncs va sortir doncs que hi havia un seguit de paraules, siguin genèriques del Carnaval, siguin més pròpies del nostre Carnaval, que creiem que convenia o era important doncs que sortissin recollides i definides, perquè doncs, bueno, eren pròpies d'un període i explicaven una mica doncs què volia dir. Doncs, per exemple, la paraula comparsa. La paraula comparsa l'any 30 no és el mateix que la paraula comparsa l'any 2000. Ha canviat. Abans les comparses era doncs sortir organitzats des de les entitats per parelles, i doncs la finalitat era veure qui aconseguia més nombre de parelles. Avui en dia la comparsa doncs es pot barrejar amb la paraula rua, no?
Sí, és que si tot ha canviat general, tant com el Carnaval, no m'estranya gens.
I a partir d'aquí doncs cadascú va fer llista del seu període, tot el que hi havia, i un dia ho vam posar en comú i intentar definir-ho i explicar-ho i posar-ho una mica doncs en solfa, i ja està. I és això, el més important de cada període. Segurament hi ha moltes més paraules, sí, però el més important de cada període.
Jo penso que és força complet i força... I a més és una cosa que sorprendrà més d'un.
Ha costat fer aquest diccionari, a veure, siguem sincers, ha costat, i no perquè definir posar-nos tampoc diré que siguem la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans versió Carnaval Sitges, tampoc, però sí que hi hem hagut de reflexionar, hi hem hagut de buscar, i amb això jo torno a insistir que en Miquel Marçal i en Miquel Forns, no, Miquel, vull dir-ho a tots, potser per devoció professional, i després també en Xavier per devoció professional, doncs hi han estat molt a sobre. Hi ha coses que les hagués deixat passar molt més lleugerament, però
feia falta. El mètode
hi han estat cartesians fins al final, llavors sí, hi ha estat també enriquidor, no?
El nostre camí s'atura aquí, hem arribat al final. Miquel, gràcies.
A vosaltres.
Roland, gràcies. Miquel Marçal, gràcies. Xavier Mirec, gràcies. Antoni Sella, gràcies.
A vosaltres, moltes gràcies.